Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. Marta Jové, advocada laboralista, ha explicat a Ràdio Estel fa poca estona la mesura que proposa Pimec de suspendre sou i feina a aquells treballadors que no es vulguin vacunar no és legal a Catalunya.
És una mesura que ara per ara no és legal, perquè no té una cobertura, no té un paraigües, com sí que passa, per exemple, tu posaves l'exemple d'Itàlia, on el Mario Draghi, el seu govern, va aprovar un decret. Aquí no, val? O sigui, aquí encara no s'ha extès més enllà de l'oci nocturn, el que és l'obligació de presentar un pas sanitari.
Jové també s'ha referit a les paraules del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que també s'ha mostrat en contra d'aplicar la mesura. Argimon considera que no és necessari aplicar aquesta mesura perquè Espanya és un dels països amb un índex de vacunació més grans del món i que, en tot cas, és una decisió que recau en el govern espanyol. Qui tampoc no veu amb bons ulls aquesta mesura és el sindicat Comissions Obreres, que en un comunicat ha considerat totalment desproporcionat i que és contrari als drets fonamentals. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconegut avui la importància històrica de les declaracions del coordinador general de Bildu, Hernando Oltegi, que ha confirmat que sent dolor per les víctimes causades per la violència d'ETA i ha dit que no s'hauria d'haver produït mai.
Aquests dies es celebren els 10 anys de l'anunci per part d'ETA de la fi de la violència armada. Des d'aleshores s'ha anat portant a terme un procés de pau històric i avui hi ha hagut un pas més, que és la declaració en la que s'expressa la voluntat de reparar el dolor causat, es reconeix aquest dolor a les víctimes de l'activitat d'ETA.
En un missatge gravat al pati dels Tarongers, al Palau de la Generalitat, Aragonès ha expressat el compromís d'acompanyar el procés de pau en els anys que vindran i ha assegurat que la pau i la paraula són el camí. La defensa de Jordi Pujol assegura a l'Audiència Nacional que l'expresident de la Generalitat mai va aprofitar-se del càrrec per beneficiar-se econòmicament la seva família. Assegura que els diners d'Andorra eren una deixa del seu pare. Per això demana l'absolució d'ell i tota la seva família. La Fiscalia, en canvi, li demana 9 anys de presó per associació il·lícita i blanqueig de capitals. El Ministeri Públic demana de 8 a 29 anys de presó pels 7 fills i 5 anys de presó per als 10 empresaris investigats. I el diputat de la CUP al Parlament i la membre de la cambra, Pau Juvillà, serà jutjat el proper 22 de novembre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència. La causa es va obrir per no retirar els llaços grocs del partit que tenia penjats a les finestres del seu despatx a l'Ajuntament de Lleida. I la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha demanat avui via carta a la presidenta del Parlament, la Laura Borràs, poder celebrar la compareixença anual de la síndica a la cambra les pròximes setmanes, tal com estableix la llei d'Aran. L'objectiu és donar a conèixer quina és la situació actual del territori aranès i les seves necessitats. Per la síndica, aquesta compareixença és primordial per a l'aval. Vergés també vol que serveixi perquè el Parlament obri un debat sobre la situació actual de l'aval d'Aran. I culleres comestibles, ou vegetal, paté de gai del Penedès i vi enllaunat són els protagonistes del gastronòmic Fòrum Barcelona. El Saló obre avui les seves portes amb la sostenibilitat i la innovació alimentàries com a fil conductor. Es podrà visitar fins al 20 d'octubre. L'eliminació del plàstic i com tractar amb uns clients cada vegada més conscienciats són la principal obsessió dels productors que aquests dies estan i es donen cita aquí a Barcelona. I ara els esports amb Pau Massip.
Lucas Hernández, jugador del Bayern de Múnich, té 10 dies per entrar a una presó espanyola i complir una pena de 6 mesos de presó. És la pena que va rebre el francès per haver trencat l'ordre d'allunyament que tenia cap a la seva parella sentimental. Els fets van passar quan el futbolista jugava a l'Atlètic de Madrid. Lucas Hernández s'ha presentat aquest matí de manera voluntària al jutjat que l'havia citat per demà. Malgrat que el futbolista sol·licités la suspensió de la pena de presó, el jutjat penal número 32 de Madrid la va denegar. És la segona sentència condemnatòria que té el futbolista per violència de gènere. A partir d'avui, Hernández té 10 dies per entrar a presó. Així doncs, el termini s'acaba el dia 28 d'octubre a les 12 de la nit. Paral·lelament, la secció 26 de l'Audiència Provincial de Madrid està tramitant el recurs presentat pels advocats del jugador contra aquest ingrés a presó. I encara en tribunals i també a Madrid, Inspecció de Treball ha acceptat la denúncia que van presentar les jugadores del primer equip femení del Rayo Vallecano. Les jugadores van denunciar el club a través de l'Associació de Futbolistes Espanyols perquè quan va començar la temporada no estaven donades d'alta. De fet, segons recull en diferents mitjans, la seva situació es va començar a regularitzar divendres passat, quan algunes de les jugadores van rebre l'avís que havien estat donades d'alta a la Seguretat Social. Davant d'aquesta situació, Inspecció de Treball de la Seguretat Social ha acceptat la denúncia que van presentar les jugadores a mitjans d'agost i que acusen el club madrileny de frau per no haver-les donat d'alta a principis d'agost, quan van començar a disputar els primers partits. I en bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que les persones abonades a Fontejau podran recuperar el seu seient habitual aquest dimecres en el partit contra el Fenerbahçe. Pels següents partits, els abonats vacunats ja no hauran de portar l'abonament provisional Covid-19 i s'hauran de descarregar el carnet principal de l'Espar CityLeaf Girona per aquesta temporada. A l'entrada del pavelló municipal de Fontejau s'haurà de presentar l'abonament per accedir al recinte.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Us deixem de nou amb el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. Is it love? Les 4 i 6 minuts. Es queixava, i amb raó, Sergi Cot l'hora anterior, que hi havia dos homes al programa, no? Eren dos contertulians. I li dic, la següent hora és l'hora de les dones. I efectivament és així. Perquè tenim dones per tot arreu durant aquesta següent hora i ens agrada molt. D'aquí un moment, la Núria Ros estarà amb nosaltres. També està ja amb nosaltres una dona que és un referent, perquè quan ha entrat a l'estudi ha vingut de seguida una companya nostra. Com m'agrades, que bé el teu llibre. Hola, Núria, bona tarda.
Bona tarda.
Núria Viladomat. És magnífic, aquest llibre, eh? Solteres i encantades. Cal, no?, un llibre com aquest, sembla?
Home, a mi em va semblar que sí. De fet, per això el vaig escriure. Vaig començar a escriure-lo una mica per mi mateix. O sigui, de fet, va començar aquest llibre com una pluja d'idees o un intent d'ordenar una sèrie d'idees que jo tenia com a soltera i intentar que la situació que tenia fos una mica més plaent, perquè me'n vaig adonar que no estava especialment còmode.
Escolta, és la primera part d'una sèrie de llibres que en el següent serà Casades i Felices?
Doncs mira, això m'ho ha preguntat tanta
sí?
gent.
És que t'ho juro, m'acaba de venir al cap ara mateix.
Doncs no t'ho puc dir, perquè la veritat és que aquest llibre va ser una espècie de push intern. O sigui, mai a la vida m'hagués plantejat escriure un llibre. De fet, em semblava una croada cada cop que algú em deia, no, he pensat escriure un llibre, pensava, buah, tio, quina feina.
Sí, és que ho és, eh?
Ho és, ho és. El que passa és que quan hi ha una motivació interna, o sigui, al final, el que estava comentant abans és que el llibre aquest el vaig escriure una mica per mi.
Yeah.
Llavors, el que ha resultat és que em vaig adonar que el que a mi m'estava passant coincidia amb el que passava a moltes altres dones. I que les solucions o els trucs que jo anava trobant també anaven bé a moltes altres dones.
Vull presentar-te una dona que està soltera, que jo sàpiga, i encantada, segur, per on està ara mateix. Núria Ros, hola, Núria.
Què tal? Bona tarda, no?
Estàs soltera i encantada, tu també, no?
Exacte, soltera i encantada.
Molt bé. Encantada, no ja sé per la teva solteria, això no ho sé, però sí per on estàs. Explica'ns una mica.
Doncs mira, aquesta estona que he pogut gaudir del Fòrum Gastronòmic de Barcelona, ja t'he de dir que he provat de tot. Des de petits plats de pasta, plats de paella, pa, carn, peix, sushi, de tot, de tot. Uh-huh. Però si em quedo amb una cosa és amb l'estant Collbert, que tenen especialitzats en foie, i m'han ofert un mini canelot de Poblarda, que és el rostit tradicional, però fet al Maresme. Increïble, sí. O sigui, boníssim.
Oh, que bo. No sé si ha estat bona idea aquesta unitat mòbil, eh? Mira que estic patint, no?
I a més, és que això no és tot, perquè també m'han ofert un magret d'ànec amb salsa de ratafia,
sí.
També molt bo,
sí.
I un clàssic penedès, que no és un cava, sinó que és una denominació de l'escumós del cava. És a dir, jo estic aprenent moltíssimes coses avui.
Molt bé, recordem, perquè clar, hi ha gent que s'ha incorporat en els darrers minuts al programa i no ens acompanya des de les 3, que avui la Núria està al Gastronòmic Fòrum Barcelona, que obre les portes des d'avui
avui i fins al dimecres, oi? I que el gran lema d'aquest any és la sostenibilitat, no dèiem?
Sí, aquesta edició del fòrum, com he dit abans, hi ha molts experts del món gastronòmic, però tots tenen un denominador comú, que és crear i ensenyar a la gent que avui ve en aquest fòrum a alimentació sostenible, perquè aquest any Barcelona és la capital mundial de la sostenibilitat.
Clar.
Per tant, van de la mà la gastronomia i el medi ambient i tot el que sigui sostenible.
A mi m'agrada estar parlant d'alimentació sostenible i que ens estiguis posant els exemples que ens estàs posant de la Polarda i el Canaló de Foix. Ai, m'apunto a la sostenibilitat ara mateix, dit d'una altra manera, no? Explica'ns,
sí, exacte. Bueno,
explica'ns el que ara t'envolta allà on estàs, una mica tu mateixa.
Mira, ara mateix m'he posat a l'entrada, que és on hi ha el showroom del Bicatalà, que justament a la meva esquena han començat una xerrada, que és la setmana, com a lema de setmana del Bicatalà, i que fan una presentació de tot el vi del món per apropar-se als petits comerços. I justament, com et deia, estic en aquest espai, que és del vi, ja acaba, ja de tot. I justament abans de començar la connexió en directe, m'han ofert un vi que és Gel León. No sé si l'has provat.
Home, mai. I tant. És un clàssic, no?
Exacte, està molt i molt bo. I bàsicament el que t'explico és això, que ara he anat aquí en aquest espai apartat per poder fer la connexió, però que he voltat per tot el fòrum i que també he tingut l'oportunitat de tastar coses dolces, des de croissant fins a pastissos, galetes, és a dir, aquí hi ha de tot.
O sigui que vols instal·lar la nova redacció de Tot anirà bé aquí, no?
Seria increïble,
si tant que sí. Molt bé. Núria, alguna cosa més que ens vulguis comentar des d'aquí o deixem aquí?
Això, que abans de tornar a la ràdio donaré una altra volteta i si puc us porto alguna cosa.
Ara ha passat pels postres, directament. Val?
Perfecte.
Molt bé, gràcies, Núria. Fins ara.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. Veus que estava encantada?
Ho he vist, he pensat, com és que m'heu convocat aquí?
Escolta, i no allà, no?
Exactament, jo que he estat encantada.
Era una idea, no anar-te fent un passeig per allà. La Núria Viladomat és escriptora llicenciada, és escriptora ara, però ella no és llicenciada en Humanitats i osteòpata, amb dos postgraus en Economia Social i Cooperativisme, també amb un mestratge en Gestió Pública, i de sobte diu, vaig a ser un llibre.
Totalment.
Explica'ns-ho com passa això.
Com va anar? Bueno, va sortir del que comentàvem abans, una incomoditat que jo vaig notar respecte al fet de ser soltera.
Sí.
I llavors me'n vaig començar a adonar que aquesta incomoditat venia una mica de tota la idea que a nivell social teníem respecte a la solteria. I també tota la idea del rol que havíem de jugar les dones com a éssers aquí, dins d'aquesta societat, no? És a dir, nosaltres a les dones encara se'ns educa molt en els afectes, encara se'ns demana o se'ns diu que la nostra existència està directament lligada en la manera en com generem els vincles, no?
Yeah.
I se'ns dona la llicència i també el deure d'haver de generar aquests vincles permanentment al nostre voltant. Tot això ve de la memòria aquesta del rol aquest de cuidadora, no? Que fa que tinguem més llicència per ser empàtiques, que haguem d'agafar més conductes així com de més docilitat, etc, etc, i molts cops de dependència també.
Yeah.
Tot això dins d'aquest rol femení. Llavors, en el moment en què una dona no té parella, tot i que a dia d'avui l'espai és més òptim, no?, que fa 50 anys, naturalment, perquè puguem ser econòmicament independents i diguem-ne, no haguem de necessitar un company, encara preval una idea somorta i que la societat s'encarrega subliminalment d'anar-te insistint que sense una parella hi ha alguna cosa en la teva vida que no està anant com hauria d'anar. Llavors, d'aquesta actitud o d'aquesta idea es generen les solteres la sensació de que estan vivint una espècie de situació anòmala de la qual han de sortir.
Yeah.
I genera tota una desesperació des de, que sé, mòbils saturats d'aplicacions de cites, encadenar una relació amb una altra, perquè encara hi ha la idea que l'estat de la solteria és anòmal i que, per tant, n'hem de sortir.
Em crida l'atenció això que dius. És que, clar, aquesta és una qüestió per parlar molta estona,
I
eh?
I tant.
Perquè dius, provoca una situació en la que això comporta una angoixa que, i dius, porta a tenir un munt d'aplicacions, per exemple, cites al telèfon. el concepte de la solteria està massa masculinitzat?
Tot està masculinitzat, o sigui, vivim en una societat patriarcal. Llavors, per exemple, el tema de les aplicacions de cites va molt amb aquesta idea de linkar èxit o valor personal amb sexe, no? És a dir, de validar la pròpia autoestima i el propi valor a partir de amb quanta gent jo estic, per tant, quanta gent m'ha validat com a persona apta per estar, no? Encara que sigui per una nit, no? Yeah. A les dones, a més, s'hi suma molt, quan són solteres, la pressió per ser desitjables, perquè encara hi ha una memòria, no?, de que algú em triï, no?, de que algú validi la meva bellesa i també de linkar el propi valor personal a la bellesa, no?, aquesta pressió permanent però de les dones,
aquí,
no?, de
ser... Aquí les aplicacions han fet molt de mal, deixa'm dir-te, a dones i a homes.
Sí, el que passa és que hi ha una part del tema de les aplicacions, si poguéssim fer un sondeig del que busquen la majoria de dones quan entren a aquestes aplicacions i elles fossin honestes en aquest sondeig, perquè, o sigui, tot el dolor de la solteria normalment per les dones es viu com un tabú, també. Bé, és a dir, hi ha una part, moltes dones, per por de ser tillades de recatades, no?, o de pudoroses, doncs, bueno, he de tenir una vida sexual més o menys activa, no?, per no semblar una loser i no semblar que sóc una part com puritana, no?, d'alguna manera. És a dir, de vegades tota aquesta revolució sexual, en el cas de les dones, ens ha fet masculinitzar, no?, i ens ha portat en un espai, en un terreny sexual on el que hi ha és consum de cossos. Llavors, jo no estic d'acord en el fet de que el consum de cossos sigui algo masculí. Sí que estic d'acord que la societat ho ha posat en el gènere masculí. És a dir, jo crec que els homes...
És molt interessant
el que dius. Sí, jo crec que els homes han també après a tenir un tipus de sexualitat deshumanitzada, no?, i amb falta de... no sé com dir-ho, afecte, de tacte, no?, anar molt allò, l'ocuital, no?, o sigui, ficar-la i treure-la, ja està. Llavors, crec que en aquest sentit, les dones el que hem fet és agafar el rol sexual masculí, sense que aquest sigui naturalment l'òptim per tot això que acabem de dir, de tal manera que, bueno, la sexualitat en general s'ha desvirtuat, ha perdut... l'espai que jo personalment crec que hauria de tenir, no?, que és un espai d'intimitat entre dues persones, un espai on ens podem ajuntar i trobar amb una intensitat i d'una manera que costa trobar en altres espais. Mm-hmm. I crec que les aplicacions de cites, o sigui, existeixen i es mantenen precisament perquè estem donant legitimitat a aquest tipus de vincles d'usar i llançar, no?, aquest joc així ràpid.
Déu-n'hi-do, eh? Certament el que sembla és que això ens convida a fer un reset generalitzat.
Totalment.
Com a societat. Ja no parlo ara parlem a les dones, eh? Però sí que convida a que uns i altres, perquè en definitiva el panorama que dibuixes és un panorama gairebé d'esclavatge, no?
Sí, hi ha una part en el llibre, tot i que el llibre està allò especialment enfocat a solteres, també perquè parlo de sexualitat en clau femenina, etcètera, etcètera. Hi ha un últim capítol que es diu La fal·làcia de la lluita de gèneres, que jo aquí parlo en com d'alguna manera hem entrat en un espai de crisi d'afectes, crisi així en genèric, no? És a dir, hem posat l'afectivitat, per exemple, en l'espai de la parella, sobretot, o l'espai de la família, però ens costa fer vincles afectius i de proximitat amb gent que no siguin d'aquest espai. Yeah. Per això moltes vegades la solteria genera una soledat real, perquè moltes vegades les dones que són solteres, en el moment en què ja viuen fora de casa dels pares i, a més, no tenen aquesta parella, aquesta proximitat afectiva no la tenen amb ningú més, perquè la societat ens ha dit que només la podem tenir amb aquests grups, no? Per això jo parlo del tema de la jerarquització dels afectes. I respecte a la fal·làcia de la lluita de gèneres, jo aquí el que dic és que hem de fer un replantejament general. O sigui, ara jo crec que amb el feminisme les dones el que hem fet és conquerir un espai que estava reservat als homes, hem, diguem-ne, assumit com a propis uns privilegis que eren masculins, però ara l'home ha de fer el gest invers. I els privilegis que eren femenins, com per exemple l'espai de les cures o aquest espai d'afectes, els ha de conquerir també. Perquè si no, ara estem començant a viure una espècie de descompensació on la dona cada vegada és més completa, però en canvi l'home no fa aquest pas invers. Perquè les qualitats que tradicionalment eren del rol femení dins d'una societat patriarcal, no se'ls hi dona valor.
Perquè la incomoditat de la solteria de la dona, a qui li resulta incòmoda?
Principalment a la dona. I després,
a la pròpia dona.
A la pròpia dona, sí. El que passa és que, de fet, jo del que parlo en aquest llibre és que en el moment en què tu canvies la manera de veure la solteria no resulta incòmoda. Al revés, és un espai de la vida que et dona moltíssimes possibilitats. També et genera molts reptes, eh? És a dir, el llibre està ple de possibilitats i reptes. Però al final, o sigui, si tu ets una persona que està sana, que no sé, tens un cercle afectiu al teu voltant, que ets econòmicament independent i una sèrie de coses més, no hi ha res en tota aquesta fórmula que sigui incòmode.
Deixa'm dir-te una cosa. Estic pensant en una cosa que no té cap validesa científica, eh? Sinó és un d'aquells petits estudis de sociologia de barri. No? Jo tinc diverses amigues que s'han separat i que no volen ni sentir a parlar de tenir una parella. La qual cosa, d'alguna manera, vindria a avalar exactament això que comentes, no? És a dir, primer de casar-se, potser no s'haguessin plantejat ser solteres, probablement per tot això que estàs dient tu, però un cop han passat per la prova del matrimoni, no volen ni sentir a parlar de tornar-ne.
Bueno, aquí hi ha dues coses. No sé tu quants anys tens, exactament.
54.
Vale, perquè crec que aquí també hi ha un tema generacional. Normalment, les dones de la teva generació, diguem-ne, dins del matrimoni encara assumeixen una sèrie de rols que el que fan és que el matrimoni sigui feixuc.
Yeah.
Per tant, quan se separen, se senten alliberades completament.
Absolutament,
no?
Sí.
Llavors, a part d'això, també hi ha moltes vegades...
Això ho veig amb dones bastant més joves, també, eh?
També, doncs perquè segurament... O sigui, es tractaria de mirar casos individuals,
clar,
no?
Clar, clar.
De veure si
per
aquestes dones...
Per això et parlo de la sociologia de barri, entens?
Clar, però després jo aquí sumaria una altra cosa, que també és personal i individual, que és el fet que moltes vegades, aviam, la solteria és un espai que molts cops hi entrem després d'una ruptura. Llavors, hem de fer un dol. I és molt natural que durant aquest temps que estem fent el dol no vulguem sentir parlar d'altres relacions afectives perquè estem paint encara aquell dolor. Llavors, que durant un temps hi hagi aquesta sensació és natural. Si això es manté en el temps, jo crec que aquí el que hi ha és un efecte rebot i un rancor que potser encara no... És com les frases generalitzadores, no? Tots els homes són uns, pam. Totes les dones són unes, pam. No? Llavors, s'haurien de mirar, jo miraria aquestes dues coses.
Allò de l'arròs, deixa't passar l'arròs. És horrible, aquesta frase.
Sí.
És que és horrible,
sí,
no?
Sí, a més, bueno, aviam, té una part, jo al llibre també parlo tot aquest tema de la pressió de la maternitat, perquè passa molt sovint.
Clar.
Però sí que és veritat que, aviam, les dones tenim una vida útil, diguem-ne, ovàrica, no?
Clar.
I que és la que és. Però també aquí hi ha una cosa que jo em faig aquesta pregunta al llarg del llibre, que és el fet de dir també per les dones, precisament per això que et deia que se'ns eduquen els efectes, la possibilitat de no ser mares ens genera molta ansietat.
Ja.
Vale? Llavors aquí la pregunta que jo em faig és, i si pel que sigui durant la teva vida útil no coneixes una persona amb qui puguis compartir aquesta maternitat i de cop quan ja coneixes una persona i ja és massa tard i no tens fills. I si això no passa, si no tens fills, què passa? No? Però aquesta sola idea ens provoca ansietat. Llavors, aquí és on hi entra ja tot el mercat ferotge de la congelació d'òvuls i tot això, que crec que aquí hi ha una estratègia aquí darrere, també. Llavors,
una estratègia comercial.
Totalment, totalment. I si s'aprofiten... O sigui, aquí, la societat, quan tu deies abans, hem de revisar tota la societat, no? O sigui, què passa en una societat que les dones no se senten prou estables o segures fins a partir dels 35, 37, 40 per tenir una família? O sigui, què passa abans d'això? Com és que ens costa tant trobar pis? Com és que ens costa tant trobar feines que estiguin ben pagades? Com és que ens costa tant tota una sèrie de coses, no? O sigui, aquí el que hauríem de fer és una revisió sistèmica perquè no ens haguéssim d'esperar fins als 35-40 anys per dir volem ser mares, no?
Però això sí que és absolutament extrapolable als homes, és a dir,
sí, sí.
El fet de la independència dels progenitors, el fet d'accedir a una feina de qualitat, vaja, són demandes ara mateix?
Sí, també són masculines, però un home pot ser pare amb 50 i una dona no pot
això
ser mare amb 50.
Veus? Ara m'has fet callar, absolutament.
Clar. Llavors, aquí sí que les dones, el rellotge biològic, clar, és molt més limitat.
I aleshores, a on hem d'anar a tocar la porta? A les administracions? Per tal de fomentar determinat tipus de polítiques que afavoreixin que una dona, per exemple, pugui ser mare a l'edat, no sé, recomanable des d'un punt de vista de la fertilitat, no sé massa bé com dir això, o a qui li hem de demanar?
Mira, jo crec que aquí hi ha diferents coses. Nosaltres, com a ciutadans, cada 4 anys tenim la possibilitat de votar un partit o un altre, no? I el que hauríem de mirar és de votar partits que apostin per fer una reforma estructural de la nostra societat. Això per un costat. Després, m'has preguntat... m'has fet aquí, dues preguntes.
A
la porta de l'administració.
La porta de l'administració o a on hem d'anar, tu?
Vale. Després hi ha una part... Jo crec que per canviar tot aquest tema estructural ens hem de plantejar noves maneres de vincular-nos, vale? I també ens hem de plantejar, sí que l'administració pot ajudar a través de polítiques que fomentin la natalitat, que n'hi ha, i vull dir, i més enllà de coses que s'han fet aquí, és a dir, altres països europeus que ja han fet polítiques de natalitat que s'ha demostrat que funcionen, no el cheque bebé, no? El que va passar aquí dels 2.500 euros aquells. Bueno, llavors es tracta de fer, primer, polítiques de natalitat efectives, tot això tenint en compte que el que volem és fomentar la natalitat d'aquí, perquè jo també poso en dubte que aquesta sigui l'estratègia. O sigui, per mi, per exemple, el món està ple d'infants que tenen unes condicions deplorables de misèria i que necessiten llars. Llavors, també aquesta dinàmica tan occidental de que els fills siguin meus. No? Doncs potser ens hauríem de començar a plantejar...
L'adopció,
tal qual, no? Seria una bona manera, des d'un activisme personal, no tant esperar que l'administració pública faci alguna cosa, des d'un activisme personal, de buscar, no?, equilibrar aquest món tan descompensat que tenim.
A mi, a l'hora de compensar el currículum de la Núria, em crida l'atenció, realment, totes les coses que fas, no?
Sí.
Humanitats, osteòpata...
Sí, jo és que sempre faig aquesta mateixa conya, de fet, la faig en moltes entrevistes de feina, quan em diuen, ostres, perquè aquí he posat algunes coses només, però...
Ah, hi ha més, vols dir que hi ha més. La pregunta, la pregunta d'entrada és, a on vas a buscar feina?
Sí, aquesta és una pregunta que jo em faig cada vegada que em quedo sense feina.
Sí, no? Clar. Bé, tens moltes possibilitats, en qualsevol cas.
Sí, però de vegades aquest currículum tan d'humanitats, que la conya que jo faig quan vaig a les entrevistes és dir precisament, ostres, coi, aquí hi ha moltes coses, i sempre els dic, és que jo això de les humanitats m'ho vaig creure de veritat.
Yeah.
Llavors, jo vaig estudiar humanitats perquè jo no volia limitar-me a un camp del coneixement i perquè m'agrada connectar coses, no? I, de fet, totes les coses que he anat estudiant al llarg de tots aquests anys, al final les acabo barrejant i ficant i fent útils, no?, en qualsevol espai en el que estic.
Anava a dir el mateix, perquè segurament això de les humanitats i aquesta barreja es podria aplicar també al cooperativisme, no?, d'alguna manera?
Sí, al final, aviam, el cooperativisme ha estat també, jo funciono, no sé si l'entrevista s'està tornant molt personal, no sé si els oients els interessa això, però jo funciono...
No, està bé.
Com funciono jo normalment amb la meva vida, és que habitualment vaig descobrint coses que m'interessen i llavors aprofundeixo en aquests camps, no? Llavors vaig descobrir tot el tema de l'economia social i vaig començar a aprofundir, per això vaig fer els dos postgraus i per això vaig començar, ara estic treballant en una cooperativa, per exemple, no? Soc tècnica d'economia social, però he treballat de tècnica de cultura també, perquè vaig fer humanitats i l'especialització en gestió cultural, o sigui, els d'humanitats acostumem a tenir aquesta plasticitat, no?
No, és magnífic.
Nos adaptant.
El llibre, Solteres i Encantades, sobre l'estigma de la solteria femenina i com esquivar-lo. Hi ha una cosa que sí que m'agradaria deixar ben clara. Estar soltera i estar encantada no significa renunciar a res.
No.
Ho dic perquè hi ha la possibilitat de que molta gent pensi, ah, això és gairebé un manual de que una dona ha d'estar soltera tota la vida. No té per què, no?
I de cap manera. O sigui, de fet, jo crec que aquest llibre també ha tingut tant d'èxit, entre altres coses perquè no és una lloança la solteria en detriment de la parella. Ah. No? O sigui, aquest llibre el que vol és simplement crec que fer una reflexió col·lectiva respecte a per què posem més en valor la parella que la solteria en si, plantejar un altre tipus de solteria, no la que ens venen que ha de ser, sense drama, una solteria amb responsabilitat proactiva, no? de buscar la pròpia felicitat, de no creure's tota la pel·lícula que ens han venut, i després, naturalment, jo, aquella frase que es diu tan sovint, no? Allò de, has de prendre estar sola per abans estar en parella, això ho diu tothom, però poca gent ho fa. Això és el que me n'he adonat. Llavors, la frase aquesta d'aprendre a estar sol és aquest llibre. O sigui, aprendre a organitzar-te una vida que sigui plaent per tu, que estiguis satisfeta, i des d'aquest lloc buscar una altra persona. Buscar. Quan et trobes algú que encaixa, perquè llavors el que hi ha aquí és una relació d'iguals i des de la llibertat, i no des de la necessitat, que sí. Això és el que passa quan hi ha aquesta desesperació.
No es força res, no? Es comparteix, es passa a compartir, en definitiva. No? No hi ha una sola manera de ser feliç. Un pot ser totalment feliç estant sol, pot ser feliç estant parella, pot ser tremendament desgraciat estant sol o tremendament desgraciat estar en parella.
Clavat.
Núria Viladamat, quin gust tenir-te avui amb nosaltres.
Ai, moltes gràcies a vosaltres.
I no t'he preguntat per osteopatia. Que a mi particularment m'interessa molt l'osteopatia.
Sí, mira, va ser la faceta mèdica. Me'n recordo quan vaig anar a apuntar, em van dir, però tu vens de lletres, no? I vaig dir, quina mania, què passa? Si vinc de lletres no puc estudiar osteopatia, no em pot interessar.
Però els i les osteopates sou aquella gent que sabeu apretar el lloc exacte. No? I és exactament això que ha fet la Núria, un exercici d'osteopatia literària apretat en el punt exacte de la necessitat que tenim de treure debats com aquests. No? Ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres, Núria.
Molt bé, un plaer per mi també.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Un segon, arribem a 4:45. Pausa breu. De seguida, Andrea Vilallonga, la protagonista del Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
L'Orquestra Filarmònica de Londres torna a Catalunya amb el Llac dels Cignes de Tchaikovsky i l'estrena de la versió original de Paganini. Única actuació a Barcelona el 20 d'octubre a l'Auditori. Venda d'entrades a taquilles i web de l'Auditori.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Ràdio Estel.
Veig que has entrat amb ganes de ballar avui.
Oi, és que Bruno Mars, és Bruno Mars.
Mira.
M'encanta. Soc molt fan.
Ja et veig. No, està bé, no? Perquè així entra, com és ella, no? De bon rotllo, no? De posar-hi positivitat.
Sí.
Perquè és gerundi, no? És positivando que és gerundi, no? És la secció de l'Andrea Vilallonga. M'ha agradat tant la temàtica d'avui, m'agrada molt.
T'agrada? Me n'alegro.
Molt.
Perquè te l'ha canviat en l'últim moment.
Ah, sí?
A veure si tens la bona.
Ah, no sé. Jo tenia la de les persones negatives.
No, te l'he canviat.
Ah, sí? I què anem a fer ara?
Anem a fer comunicació positiva, com ho veus?
No deixa de ser una mica el mateix, no?
No és exactament el mateix, perdona, t'ho he canviat en l'últim moment, però ho farem la setmana que ve.
Jo estava pensant amb el senyor del gimnàs.
Estàs obsessionat amb aquest senyor.
No, home, necessito un manual d'instruccions.
Ja ho sé, però t'has de posar en perill, i això et costa una miqueta, ostres.
No, perquè tu pretens que jo em posi allà, al mig del vestidor.
Li fas la coreo del Bruno i te digo yo que, vamos, alfombra roja.
Tu vols que em facin fora el gimnàs?
No.
La coreo del Bruno...
La Corea del Bruno, eh?
Anda. Aleshores, el tema d'avui quin és, dius?
Mira, el tema d'avui és un tema que m'interessa molt perquè, clar, es parla molt de comunicació i tal, i no sé quants, i com s'ha de comunicar bé i tot això.
Sí.
I jo sóc molt fan de la comunicació positiva i sobretot de la comunicació autèntica.
Clar.
Que és aquesta que intento a vegades ensenyar o almenys posar perspectiva quan faig aquests cursos de comunicació. I la comunicació és una cosa que evoluciona i és molt graciós perquè tu, a més, que et dediques al món de la comunicació, sabràs que... És evolutiva. No es comunica de la mateixa manera als anys 60, que als 70, que als 80, que als 90. Canvien moltíssimes coses.
Clar.
Tu, per exemple, què creus que ha canviat fonamentalment en la comunicació?
La interferència.
És a dir...
que cada vegada tenim més interferències.
Exacte, per exemple. Mm-hmm. Sí, i llavors això ens dona una manera de comunicar on no ens agrada mantenir... o sigui, que ens costa molt mantenir l'atenció de l'altre.
Absolutament.
Sí, i amb els joves encara més, perquè el del TikTok i tot això...
Joves i no tan joves, eh? O sigui, ara ens hem acostumat tots a allò de les frases cortes, no? Hi ha, hi ha una sèrie, que te la recomano molt, l'Ala Oeste de la Casa Blanca, te'n recordes?
No, l'Ala Oeste...
L'Ala Oeste de la Casa Blanca. Exacte, sí. És una sèrie de política nord-americana que hi ha un capítol que és meravellós en el que l'equip del president del govern està preparant una campanya electoral, està preparant la campanya electoral que li portarà la reelecció com a president. No?
Exacte.
I aleshores busquen la manera en la que la gent entengui el missatge. I tot el capítol se'l passen dient frases cortes, per evitar aquesta interferència, no? Que ens està arribant contínuament.
Sí,
no?
sí, perquè tenim tantos focos d'atenció que ens costa. Abans hi havia dos canals de tele, ara, bueno, olvídate, és impossible.
No, o, per exemple, un exemple, ja callo, eh?
No, exemple... això és un diàleg molt interessant.
Veus que bé. Saps, adona't, com per exemple amb els pop-ups, saps el que és un pop-up, no? Aquella publicitat que s'obre quan estem navegant per internet, que de sobte, pam, s'obre un anunci. Abans... els missatges eren missatges de 30 segons o de 20 segons que tu a partir del segon 5 ja podies treure. Ara, en els primers 5 segons, en la majoria dels casos, ja t'han donat el missatge.
Ja està.
Perquè quan ho puguis treure, com a mínim, ja has rebut aquella informació que et volen donar.
Aquell input,
no?
Ja el tens aquí al servei i ja està.
Clar.
Però és molt bèstia, perquè és això, és... no tenim més paciència, estem centrats en el que nosaltres volem, necessitem, etcètera. I jo crec que la pandèmia... també ha fet evolucionar una miqueta aquesta manera de comunicar. Però jo, com sóc positiva, vull que sigui positiu.
Està estupendo.
Exacte. Llavors hi ha tres estils de comunicació que penso que haurien de morir ara mateix.
De morir?
De morir.
Molt bé.
Directament, com ho veus, això?
Em sembla fantàstic.
Vale, perfecte. Llavors, el primer és el tipus de comunicació xulopicines.
Es diu així?
No, me l'he inventat.
Està molt bé. Comunicació en xulopistines, en què consisteix?
Consisteix en aquest tipus de comunicació on tot es centra en l'ego de qui parla.
Ah, ja.
És a dir, quan et trobes una primera cita o una persona que és jo tinc, jo faig, jo soc, etcètera, etcètera. No? Mm-hmm. Que tot gira entorn de... el missatge que vol dir l'altre.
Sí, sí.
És una mica rotllo perquè al final és un monòleg. És una mica el que vam parlar el primer dia, me'n recordo, que a més va entrar el Cuní...
Sí.
I va explicar que justament en tota la política es tracta, no es tracta de diàleg, sinó que es tracta de monòlegs.
Sí, te'n recordes? Ell va dir que la successió de dos monòlegs no són un diàleg.
Exacte.
I pues em va encantar aquella frase.
Era meravellós i, a més, és exactament el tipus de comunicació de xulopicines que trobem molt sovint, per exemple, en les tertúlies. Mm-hmm. És molt difícil trobar una tertúlia on realment es creï un diàleg.
És veritat.
La majoria de tertulians venen a soltar-nos la xapa, no?, i a explicar-nos que són molt interessants, no dic que no, però no hi ha interacció amb els altres. La tertúlia, de base, és... tu dius, jo contesto, jo responc, i aquí es crea, no?, un ambient... jo no sé com són les teves, eh? Però jo el que sento, en general, és una sèrie d'ego trip.
Perquè tots tenim ganes de parlar.
Claro!
I tenim poques ganes d'escoltar. I segurament per fer això que dius, tots hauríem de desenvolupar no tant el que diem, sinó el que escoltem.
Exacte, però per això tenim dos orejas i una boca.
Claro.
És el que dicen en general.
Claro.
Però un dia farem un programa i parlarem de per què interrompem a la gent. És que hi ha una sèrie de raons molt interessants. Llavors, aquest tipus de xulopicines ja no funciona. I no funciona sobretot per aquest tema que dèiem de les interferències i la rapidez. Mm-hmm. Si tu realment vols connectar amb l'altre, el teu focus d'atenció ha de ser què necessita l'altre saber d'allò que jo sé.
Uh-huh.
I com es fa per saber això? Com sabem el que necessita l'altre? És molt fàcil.
Escoltant.
Preguntant.
Ah, bé. Preguntant i després escoltant.
Sí, perquè si preguntes i no escoltes, estem en lo mismo.
Clar. Sí, sí.
Jo tenia una amiga, amiga és un gran nombre, eh? Jo tenia una persona en la meva vida, un moment donat, que era d'aquests xulos piscines. Però no ho feia per ego, de voler demostrar que ella sabia. Però jo, per exemple, quan no em anava a la ràdio, que anava a un lloc que no captaven la ràdio, la trucava, la posava en play... i la tia parlava fins que hi arribava jo al lloc i deia, oi, perdona, ja estic, ja he llegat. Ah, i tu com estàs? Em deia llavors en l'últim moment.
En sèrio, m'ho dius, això?
T'ho juro, no sé si és el meu.
No.
Ah, perdona, que no l'he apagat. No he apagat el mòbil.
Cap problema, no t'amoïnis, no t'amoïnis.
Doncs era això. Llavors, què passa? Què pots fer? Et pots enfadar, pots deixar de parlar amb aquest... o pots acceptar com amigo podcast.
Clar.
Què digo jo, que està
amigo
molt bé.
Amigo podcast està bé el concepte.
Sí,
tu vas parlant i ho vaig fent.
Sí, jo faig la meva vida, t'escolto, però com una distracció, no sí. És un diàleg.
És allò que de tant en tant t'apropes al telèfon i dius...
Sí.
I ja pots aguantar 10 minuts més. No?
Això també passa amb les àvies, pobretes.
Pobretes.
Sí, però no és el mateix.
No és el mateix.
No, exacte.
No ho és.
Vale, després tenim el segon tipus de comunicació que ha de morir directament. O sigui, sé que no sona molt positiu, però, amigos, és lo que hay. Que és la comunicació amb misèries.
Què vol dir això?
Ai, que només em comunico per queixar-me.
Ah, ja.
De tot.
Sí.
Em queixo... I a més és molt prolífic últimament. No sé si et dones compte que estem sortint de la pandèmia i la gent cada vegada està més quèjica.
Bueno, és que ha sortit tothom molt tocat, no?
Ja ho sé, però estamos saliendo.
Ja ho sé, ja.
Ja, vull dir que... No, un poquito d'alegria, poneros una canción de Bruno Mars, brillem una mica pel carrer, Dancing in the Streets, saps? És que ha passat.
Ja, oi, no, és que s'ha posat a dir adéu. Sí. És el que està envoltat de finestres.
Lo pitjor del misèries és que ni et demanen ajuda, ni accepten el teu consell, ni volen que... O sigui, no volen, només volen volcar tota la misèria perquè tu siguis, pues, esto, una oreja per escuchar i ja està. Llavors, al principi, bueno, et volen com un terapeuta gratuït, privat de forma gratuïta, que això m'agradava molt.
Yeah.
Sí, perquè el terapeuta no està per escoltar, que això és l'error que fan, està per donar consells.
Fixa't, però... no sé si te n'adones que també tenim una subsecció...
Vinga, dale.
Que és el comunicador misèria i xulopistines alhora.
Bueno, és que esto ya... Bueno, i si posem la tercera... que n'hi ha, eh?
Ah, sí, sí. Bueno, no, sé la tercera, perquè com no tinc els guions
no,
de
clar,
la secció...
Sorpresa, sorpresa.
No, està molt bé.
Escolta'm una cosa, tu coneixes alguna persona així, tu que coneixes tanta gent, que no podràs dir el nom. Bueno, tots són algun personatge públic que tingui aquest tipus de comunicació de xulopiscines que només parla... Hi ha molts, eh? Però jo que
públic.
Que digues, sí. Que digues, realment és sí, que estàs així.
Sí.
Sí? Sí. Vinga, va.
No puc fer això.
Sí, home, sí.
No.
No, però no cal que sigui d'aquest país.
Donald Trump.
Molt bé! Molt bé.
Ah, volies aquest exemple?
És que sí, és el que tinc aquí al guió, no veus?
Ah, sí?
No el tenies, no és que no el tens,
no,
meravellós.
No. Fantàstic, Donald
és
Trump.
És l'exemple del xulo piscines comunicativo en todo su esplendor.
Bueno, és que efectivament va d'això. Silvio Berlusconi també seria
també
un bon exemple.
També, aquest. Sí. Aquest estaría que... Bueno, aquí tendríem també de la Bascal, però déjanoslo aquí, ja està. Llavors, les misèries, estem aquí. Assumeixen que el seu problema són les més greus del món i que la teva obligació és escoltar-los. Llavors, aquí, el millor és agafar les crispetes, tenir uns clínex, donar-li i no intentar intervenir.
Yeah.
Perquè volem ajudar els pobres quejiques, però no és que no volen.
Yeah.
És impossible. Llavors, deixem-ho.
Yeah. Vale?
Tercero, bueno, aquest també en coneixem molt, de les misèries.
Sí, sobretot perquè més no volen la teva opinió, la majoria dels casos.
O sigui,
no es volen explicar...
Sí, ja està.
Moltes vegades un... I tu què penses? En realitat no és veritat.
No és veritat.
Volen que et donis la raó allò que estan dient.
Perquè quina és la resposta, tu què penses? Quan tu els dius alguna cosa, quina és la resposta immediata?
Oh, segons.
No, però mira, no, perquè no has entès, perquè...
Exacte.
Justificació.
No, és que tu no saps de què estàs parlant.
No, és que això ho he intentat ja, però no funciona.
està bé, sí.
És així, eh?
No, ja.
Jo llavors jo dic, ah, pues mira que ho has intentat, mira que bé. No, felicitats, vull dir, jo intento sempre donar-se al llarg d'això positiu. No sé si anem bé, no anem bé.
Ui, tenim...
Sí?
Sí, bueno. Molt bé.
Sempre m'estresso. I després està el tercer, que és el Mirando pa' Cuenca.
Mirando pa' Cuenca.
T'agraden els noms que he posat, o què?
Molt. Xulopistines, misèria i Mirando pa' Cuenca. Està molt bé.
Sí, i podem trobar els tres, també.
Ja m'imagino.
Un con los tres. Aquest és el que sempre es comunica, però per comparar-se amb què fan els altres.
Ja.
És a dir, no té una opinió pròpia de res, no pren una decisió, sinó que sempre diu perquè els altres ho fan així, perquè ho fan... I sempre s'està comparant amb el que fan els altres. Llavors, hi costa molt donar una opinió i sempre depèn de les circumstàncies dels altres. Aquest és una mica més difícil d'identificar.
Ja.
No, perquè, clar, tu ho has fet, l'altre ho ha fet, jo no ho he fet... Llavors, no saps mai on està.
O sigui, que d'alguna manera té una mena de complexa d'inferioritat, vols dir?
Això ja seria un diagnòstic més psicològic, jo no ho sé. Jo sé que comunicativament... no l'acabes d'ubicar en cap opinió de res, perquè sempre s'està comparant amb els altres. Vull dir,
yeah.
Ni té una opinió ni sobre si mateix.
Yeah.
No, però dius, què tal estan les coses, per exemple? Què tal estan les coses a Catalunya? Bueno, és que, clar, a França diu, no, un moment, però com estan... No, perquè, clar, aquest que compara sempre...
És el tirapilotes fora.
Tot el rato.
No?
Sí. I llavors mai parla d'allò que... És impossible tenir un diàleg amb Mirando pa' Cuenca.
Ja. Yeah.
perquè no parlaràs mai del que tu vols parlar o del que ell vol parlar, perquè ell no vol parlar. Està clar.
Clar. Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Llavors, és molt important això de la comparativa, perquè no ens hem de comparar amb els altres mai. És a dir, una cosa és inspirar-te en persones que tu creus que t'agradaria, doncs, per exemple, parlar com tu, no, Toni? I dir, ostres, a mi m'agradaria... Però no comparar-te, perquè si tu, jo començo a comparar-me amb tu, tindríem molts problemes, primer perquè no som iguals,
no som iguals,
no tenim els mateixos objectius, ni la mateixa experiència. I llavors això crea una angoixa, aquest tipus de personatges, que al final doncs, acaben no fent res. No? No seria un negatiu, eh? No és un negatiu. És una persona insegura. Sí, potser seria... Yeah. Sí, no ho
no
sé.
Ho sé. A mi em sembla interessantíssim la necessitat d'aprendre a escoltar.
Ah, sí, això sí.
Crec que és importantíssim el tema de l'escoltar, que hem dit al començament, perquè escoltant... Jo crec que tots aquests tipus de persones xulapistines, misèria, mirant com queda més, queden una mica desmuntats, no?
Ai, i tant, et diré.
No li peguis el micro.
És que tinc els braços molt
llargs. Ja ho veig.
Tinc els braços molt llargs. Toni, et diré una cosa. Escoltar, però sobretot, preguntar. Hi ha gent que escolta, però després no ho pregunta com et sents. Jo t'escolto, però si no et faig... I tu com ho veus?
Yeah.
I a tu què t'interessa? I quina és la teva perspectiva? I quin és l'objectiu que t'agradaria assolir? Llavors, no és només escoltar el que ha de dir l'altre, sinó és posar l'altre en el centre de la comunicació.
És interessantíssim. Avui a la primera hora del programa, amb el Sergi Cot, de sobte m'ha dit... Estàvem parlant del Barça.
Vale.
I jo li he dit que me n'alegro molt quan el Barça guanya perquè penso en el Ronald Koeman. I li han donat tantes al Ronald Koeman en els últims temps, pobre noi, que dius, ostres, com m'agrada. I ens hem inventat una secció que l'haurem de fer un dia o un altre, que és posar-se al lloc dels demés.
Exacte.
O sigui, què passa a la vida si en lloc de jutjar, com fem sempre, els demés, des de la nostra, el nostre regne particular, ens dediquem per un segon a veure aquella mateixa situació com la veu la persona que ho té davant. És massa feina. I bueno, no sempre un està disposat a fer això, no?
És feina i és posar el teu ego de costat en un moment donat, les teves opinions, el que tu penses, el què... Llavors, aquesta empatia comunicativa, que és el que tu estàs dient, jo crec que ha d'aparèixer de tant en quant, sobretot quan tens l'altra persona davant. Aquí, bueno, esteu parlant del Barça, ho esteu veient des de fora, però si tinguéssiu el Koeman aquí... Potser sí que és el moment de fer aquesta comunicació empàtica, en comptes de dir, no, perquè ho hauries fet i tal... ¿Por qué lo has hecho? ¿Para qué? ¿Cuál era tu objetivo? És a dir, en les preguntes, en quan tu vols fer brillar l'altre, tu brilles. I com fas brillar l'altre? Preguntant-li les coses i escoltant cap a on vol anar. Llavors és complicat, perquè sé que periodísticament, a vegades, s'ha d'anar per un altre lloc. Però si no parlem de mitjans de comunicació, si parlem del dia a dia...
És molt interessant el que estàs dient. És que el dia a dia probablement està molt contaminat de la manera de fer dels mitjans de comunicació. Ens hem habituat a la discussió horrible, aquesta que no porta mai enlloc, no? Que va començar amb els programes del cor, a Sálvame, i després es va traslladar a continuació al Chiringuito i els programes aquests de televisió. I ara ja tenim també aquest tipus de discussions instal·lades en el món polític. Per tant, hem acabat confonent-nos pensant que la discussió també entre amics es juga d'aquesta manera.
Totalment. I és això. I llavors la comunicació, si tu escoltes a la gent parlar, és jo. És un estil de ping-pong. Però com estàs? I explica'm. I quan és els teus objectius? O sigui, ho fas, però l'altre ja està pensant en el que vol explicar d'allò que tu m'estàs explicant. No, no, perquè a mi també me passó. Calla-te, no és tu momento. Vull dir, ostres, acabarem amb posant el telèfon mòbil a sobre de la taula. Va, estos son mis 5 minutos, estos son tus 5 minutos. Però és molt trist. Llavors, el poder donar-li temps, importància, fer brillar l'altre, crec que és una gran qualitat de positivitat.
Doncs haurem de prendre notes per aprendre-ho a fer. Per tant, traiem aquestes tres categories de la vida. I clar, i pensem en una altra cosa, no? Quin és l'objectiu que tenim quan ens volem comunicar?
Exacte. Superimportant, perquè clar, depèn de l'objectiu, canvies la teva manera de comunicar.
Ja. Segurament és que ens entenguin, no?
Bueno, l'objectiu de la comunicació... Bueno, cada un té el seu, eh? Hi ha gent que vol que els entengui, hi ha gent que vol manipular, hi ha gent que vol influenciar, que no és el mateix, hi ha gent que vol només sentir-se ell mateix, i da igual si l'altre l'ha entendido o no, que això passa molt, també.
Sí.
Sí, em fa molta gràcia en els discursos polítics L'altre dia jo parlava de quines són les formes de comunicar. I quan es crida molt, la gent té la sensació que el que estem dient és més important.
Sí.
I no és així. Si us fixeu en els discursos, quan els polítics criden més, és quan menos interessant és el que dicen.
Oi, m'acaba de venir al cap una cosa.
Ai, ai, ai.
Mira, t'ho he dit abans que he estat a Madrid aquest cap de setmana i vaig agafar un AVE el divendres a la tarda.
Ok.
Es van trobar dues noies a l'altre costat del passadís.
Vaig veure el teu tuit.
Vas veure el meu tuit. No saps com vaig patir.
Ja, ja.
Tota l'estona, dues noies que es van alegrar molt de veure's i que devien tenir un gran afany comunicatiu, no només mutu, sinó universal.
Todo el mundo se tenía que enterar.
Todo el mundo se tenía que enterar. Cridaven d'una manera, que era una cosa. Però saps allò? Yeah. Quan és completament igual que estiguis molestant a la resta. Que és com aquella gent que es posa a parlar per telèfon.
Bueno.
Entens? I a més es van movent i van caminant i tota la plaça està assabentant-se d'aquella conversa.
Són xulos piscines,
això. Això són xulos piscines?
Sí? Clar, sí.
Ho dic perquè aquí hauríem de fer coses. No? Hem de fer campanyes, efectivament. Aquest comentari meu va en aquesta línia.
Sí.
No de dir, quan estàs en un espai públic, has de respectar la resta. No?
Totalment d'acord. Jo em poso negre. Jo sóc les que s'aixequen i que demanen, sisplau, una mica de respecte.
Yeah.
El problema és que és veritat que una certa generació, o no, hi ha gent gran també que ho fa, però la calle és mia, no? És una mica això, i l'AVE és mío, i he pagat mi sitio, i l'avión és mío, i he pagat mi sitio, i llavors, si he pagado, puedo hacer lo que quiera en un momento.
He venido a comunicarme con todo el mundo.
Con todo l'AVE, para explicaros el que a mi em molesta molt quan aquests senyors, també hi ha molts senyors que explica, ai, crida, no, perquè jo te dije el mail i no sé què, tens ganes de dir, ai, que tu vida laboral no m'interessa.
Que no m'interessa. No, hi ha una cosa que jo pensava, ja, a partir d'ara, cada vegada que hi vaig posant el Twitter, cada vegada que viatgi, vagón del silenci.
Bueno, sempre, jo sempre l'agafo.
I deixa'm dir-te que cada vegada el silenci és un bé més preuat, no? Mm-hmm. Perquè ja no en tenim. Perquè vivim en una societat en la que sempre hi ha alguna cosa que sona, sempre hi ha algú que parla, sempre hi ha algú que diu, no? I per tant, el silenci, aquell poder-se comunicar un amb si mateix, que aquesta és una altra deriva també interessant, doncs agafa més relleu, no?
Sí, perquè a més, a vegades no estàs mirant, però et poses música. Posar-te música... A tu no et passa? A mi em passa a vegades que estic tan cansada que fins i tot no posi ni ràdio ni res. Estic
zero
al cotxe i estic ahí, oh, quin gust... Quina passada. Dura poc, per això.
Clar, sempre sona el telèfon.
Sempre
hi ha un WhatsApp.
Exacte.
És la interferència de la que parlàvem
abans. Exacte, tens tota la raó.
És que vivim amb interferències.
Tota la raó.
Estàs amb una conversa i sona un telèfon i s'agafa, que és una altra cosa. O sigui, diguem que som la generació de la interferència assimilada, no?
Sí, no, i a més és que has de contestar, bueno, no, potser pots contestar més tard, no passa res.
No cal, no?
No cal contestar. Ara estàs aquí, no, amb mi. No cal contestar el telèfon, és curiós.
Deixa'm que faci una mica spoiler, ho estic repetint avui al llarg de tot el programa, però em sembla molt, molt interessant que d'aquí una estona parlarem al programa d'un tema que realment cal parlar. Parlarem de la influència que les sèries de televisió tenen en els nanos.
Ui, sí.
El Juego del Calamar, has vist alguna cosa?
No, encara no, però he vist la repercussió que està tenint. Però el veuré, veuré, claro, tengo que verlo.
Ho dic perquè és interessant, si tenen vostès nens, o propers o no tan propers, però, clar, hi ha moltes vegades que un fa allò d'engegar la tele perquè els nens es mirin el que fan, veus que són dibuixos i no t'hi fixes, però en algunes d'aquestes sèries s'està tenint una influència realment molt, molt negativa envers els nanos, no? Mm. I, clar, penses en El Juego del Calamar i et parlen de violència i assassinat, i ho veus molt clar, no? És evident que això és així. Però hi ha altres sèries, Los Simpson, per exemple, que parlàvem abans, que un no diria que allà pot haver-hi coses negatives, o Padre de Família, o Happy Tree Friends, que no sé què és.
No, aquesta no la conec.
Jo tampoc. És una sèrie amb molts personatges adorables, diuen que recorden a ninots, tot i que les aparences són enganyoses, perquè el contingut és un dels més violents de les sèries animades. Deixa'm dir-te que nosaltres també som de generacions...
Tom i Jerry...
En el que... No, perdona, Mazinger Z.
Mazinger Z, també és veritat.
Però... La gran amenaça, és que això ho vaig veure ja de gran, un dia que em vaig a dormir al sofà amb la tele posada, i l'endemà, quan vaig despertar, estaven repetint Mazinger Z i jo em vaig emocionar. Absolutament emocionar. Tu te'n recordes de Mazinger?
Home, i tant.
la gran amenaça que Koji Kabuto li feia a Sayaka, bueno, te'n recordes de Koji Kabuto?
No me'n recordo.
Koji Kabuto era el noi que portava Mazinger.
Claro.
I Sayaka era la noia que portava Afrodita. Val?
Sí, vale.
Val. La gran amenaça que Koji Kabuto li feia a Sayaka era: Sayaka, si sigues així no te casaràs.
És molt fort.
Clar, aquella cosa que era per nosaltres absolutament un comentari tonto com a nens, en realitat fa un mal absolutament brutal.
Bueno, clar, perquè els missatges eren diferents. El que dèiem de la comunicació que ha evolucionat. Això. Ara no tindries un dibuix animat amb aquestes coses, sobretot.
Exactament, exactament. En fi, que en parlarem d'aquí una estona i abans, després de les 5 de la tarda, també tindrem... Oi, tindrem una cosa molt xula, també. T'ho estic explicant tot.
Sí, explica-ho, explica-ho.
Perquè vull que quan vagis al cotxe no et quedis allò amb el cotxe posat i ja està, no? Saps que aquí fem el Tal Setmana com aquesta,
sí,
no? Doncs Tal Setmana com aquesta fa uns quants anys... Ah, que ja saps de què va.
Sí!
Operación Triunfo.
No ho sé! Jo he sido profe, tu saps, no?
És veritat!
Clar!
És veritat! I tu eres profe de la Rosa, de
no,
la Rosa?
No, home, jo en aquella època era massa jove per ser profe, però...
Perdona, eh?
Disculpa.
Perdona, perdona, eh?
Bueno, l'Àngel i el Manu eren de la mateixa edat, més o menys. No, jo he sigut profe el 2017, 18 i 20.
Ah, molt bé.
Ara, d'imatge, d'imatge i comunicació.
Ah, fantàstic.
Clar.
Fantàstic, fantàstic. Doncs... ¿Qué te voy a contar?
Me encanta el
teu. No? 20 anys d'Operació en Triunfo. 20 anys, eh? 20 anys de l'Europe's Living a Celebration. Te'n recordes, de la Rosa?
Clar, me'n recordo.
Vale, doncs estarà amb nosaltres la Rosa i el Tinet Rovira.
Ah!
I, a més, Tal Setmana com aquesta, però fa una mica de menys anys, mm-hmm, deia adéu a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Hereu.
Ostres, sí.
Que estarà físicament amb nosaltres d'aquí pocs minuts. Comunicació molt positiva.
Dóna-li records al Tinet i a la Rosa, per meva.
De part teva. Ha estat un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins d'aquí una estona. Estem a 5 minuts de les 5. Fem una pausa breu. Tornem de seguida. Ràdio Estel, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquí estem, arribant pràcticament a les 5 de la tarda. De seguida, els serveis informatius de Ràdio Estel ens posaran al dia de tot el que està passant en aquest dilluns 18 d'octubre de 2021. I estem molt contents perquè estem veient que ja ha arribat el que fora alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Serà un dels nostres següents protagonistes aquí a Ràdio Estel. També he vist que apareixia Xavier Chalé, amb la qual cosa tenim una horeta maca, maca, maca per endavant per posar punt i final a aquesta edició de dilluns 18 d'octubre de 2021. Anem amb el temps, anem a treure el cap a veure què és el que diu la previsió meteorològica per les properes hores amb en Jordi Miralles, com sempre. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. La previsió del temps de cara a les properes hores ens indica nuvolositat variable arreu de Catalunya, però més abundant, sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral, i més clarines cap a l'interior, un cop ja han marxat les boires d'aquest matí. Les temperatures han pujat, de fet, a hores d'ara, un ambient molt suau, per no dir un punt càlid, a punts de l'interior, amb màximes que ja arriben fins als 25 graus, i encara poden pujar una mica més les temperatures fins al proper dijous. Serà ja a partir de divendres que començarien a baixar. La previsió per demà ens indica un temps semblant al d'avui, però amb temperatures encara una mica més altes.
Dos minuts i arribem a les 5 en punt de la tarda. Com dèiem, ara arribem a les notícies i quan tornem de les notícies, Jordi Hereu. Què tal, senyor Hereu? Bona tarda.
Bona tarda.
Sempre... Doncs molt bé, molt content d'estar aquí.
El veig estupendo.
Estic bé, estic bé.
Lo seu va ser una operació en triomfo, eh?
Perquè, bueno, no ho sé.
Sap que coincidirà d'aquí una estona, no? Amb el Tinet Rovira, amb la Rosa... No li han explicat això?
No, no.
Ara li explico tot, jo. És que aquesta setmana fa anys de tot.
Mare meva.
Fa anys que vostè se n'anava de l'alcaldia de Barcelona.
Sí.
10, no?
Bueno, ara farà el març farà 10.
El març farà 10, ja.
Ah, bueno, el març farà 10 que vaig deixar l'Ajuntament de Barcelona.
Això. No, no, l'alcaldia va ser una mica,
exacte,
una mica abans.
Una mica abans, sí.
Efectivament.
Sí.
I fa 20 anys d'Operació Triunfo, també. Com passa el temps, eh?
Bueno, sí, sí. Bueno, i que ho puguem explicar, no?
No, i que ho puguem explicar així, diria jo.
Tant,
perquè a vostè li va molt bé.
Bueno, estic content, home.
Està content. Viatjant, sí, molt, no?
Bueno, però... Home, l'últim any menys,
això,
eh?
Això li anava a dir.
Sí, sí.
Això li,
sí,
anava a dir.
Però, bueno, bàsicament, sí. Molt content de... Bueno, segueixo disfrutant amb allò que faig, no? I la veritat és que, per tant, bé, molt content.
Això és el bàsic, no?
Sí.
Que faci un el que faci, sempre pugui aprofitar.
Bueno, jo crec com tu, no? Que també...
Ah, jo m'ho passo força
ets
bé,
ets un,
sí,
gran professional.
Jo m'ho passo... Jo m'ho passo bé, sí. No, bueno, ens enganyarem.
No, per això, per això. Perquè...
Ja fa molts anys que ens coneixem, vostè i jo,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És veritat, és
bueno,
veritat.
Ens tractem de vostè, sí, sí.
Ah, ens tractem de vostè o no?
Bueno...
Ens passem el tu, com vulguis.
Jo preferiria tutejar.
Ah, jo estic en aquella edat que a mi em molesta quan algú em tracta de vostè.
Ja.
Perquè bueno, em sento, em fa sentir gran. Bueno, perquè ja sóc gran, fonamentalment, saps? En fi, fem una pausa breu. De seguida, Jordi Hereu, aquí a la tarda de Ràdio d'Estel, i després també, ja ho saben, eh? Tinent Rovira, Rosa López i l'Escola de Pares, amb tot això que els hem estat explicant fa un moment. De seguida, tornem. El tot anirà bé. Fins ara mateix. And run, run, run.